Hola, bona tarda. El curs escolar ha començat avui a Catalunya sense que s'hagi aconseguit doblegar la corba de contagis per Covid-19, com s'havia proposat el govern ara fa 15 dies. L'evolució va a l'alça, de fet, des de Sant Joan, que és quan va acabar el confinament. En aquell moment les dades de contagis van arribar al mínim i des de llavors, però, no han parat de créixer. L'última setmana de juny es registraven 1.346 positius nous, la següent es va doblar i l'increment no va parar fins als 7.795 l'última setmana d'agost. Parlem, lògicament, per setmanes. Canviem de qüestió. Els ajuntaments espanyols podran finalment disposar dels seus romanents de superàvit. El Ministeri d'Hisenda ha decidit suspendre aquest any el sostre de despesa dels consistoris que podran disposar, doncs, del superàvit dels anys 2019 i 2019, com ha confirmat avui la ministra i portaveu del govern, Maria Jesús Montero. I Artur Mas és notícia perquè ha dit aquest matí que no abandonarà el Partit Demòcrata, el PDeCAT, per integrar-se Junts per Catalunya, amb la idea de no avalar, diu, una separació. L'expresident de la Generalitat considera que, malgrat la ruptura, ara fa poques setmanes, aquestes dues forces poden encara revertir-la i ajuntar-se en un sol projecte. Recordem que el cisma va arribar a finals d'agost, després que el PDeCAT denunciés judicialment Junts per Cat. I recordem que els Mossos han detingut un sospitós de l'assassinat d'un home ahir diumenge a Calonge, al Baix Empordà. El cos el van trobar uns caçadors en un camí forestal amb un tret a l'esquena. S'investiguen els possibles mòbils d'aquest crim. I el papa va demanar ahir que es practiqui una acollida humana i digna als migrants al camp de refugiats de Lesbos.
Ràdio Estel. Estar, ser i sentir-se millor. Per aconseguir-ho, connecta de dilluns a divendres a les 5 de la tarda amb el Temps de Benestar de Ràdio Estel, amb Marc Rius. Els dilluns i dimarts, l'hora de la Fundació Puigverd, un espai per conèixer els millors especialistes i el centre mèdic de referència en urologia i malalties renals. L'hora de la Fundació Puigverd, els dilluns i divendres a les 5 de la tarda, a Temps de Benestar. Estar, ser i sentir-se millor a Ràdio Estel.
Del 23 al 30 de novembre, pelegrinatge mercedari a Terra Santa amb el Club Més Amics. Tiberíades serà la nostra base d'operacions per conèixer a fons Galilea. Visitarem Canà, també la muntanya de les Benaurances, el Cenacle a Jerusalem i farem una passejada en barca pel mar de Galilea. Del 23 al 30 de novembre, Terra Santa amb el Club Més Amics. Més informació a Route Travel 93 467 32 44 i a clubmes.cat.
A causa del Covid-19, moltes famílies s'estan quedant sense ingressos per cobrir les necessitats més bàsiques. Càritas no s'atura. Continuem treballant per respondre a totes i cadascuna de les peticions socials. Et necessitem. Fes un donatiu a www.caritas.barcelona o trucant al 93 112 7010. Ràdio Estel.
Bona tarda, habitants de Montperico. Bona tarda, Catalunya. Són les 16:04, les 4:04 minuts, i això és Montperico, el programa Ràdio Estel dedicat a l'espanyol que fem entre Javier Alfaro, Carlos Farlo i qui us parla, Josep Sánchez. Els comandaments, avui sí, Jordi Carretero. Victòria clara de l'Espanyol que en una mitja hora intensa va fulminar l'Albacete. Vicente Moreno, com ja havia avançat, va comptar amb els millors i van veure un Espanyol totalment diferent al de l'any passat, tot i que només hi havia dues peces noves. Gols, joc i superioritat. De moment, l'Espanyol s'aferra amb força a la seva condició de favorit. Veurem com l'afecta aquest llarg mercat d'estiu, encara d'estiu. Però pel resultat i, sobretot, pel que es va veure a la primera part, això comença força bé. Avui és dilluns, analitzarem la victòria de dissabte i els resultats del futbol de la factoria del cap de setmana. Però abans de tot, anem a conèixer l'actualitat blanc i blava que ens arriba demà de l'Espanyol de Barcelona. Comencem!
pericos des de casa, però sempre blanquiblaus. Ara ens cal ser més blanquiblaus que mai. Per això volem que llueixis els productes de l'Espanyol en tot moment. Compra online tots els articles oficials que et faltin per completar la teva col·lecció. Entra a la nostra botiga online per conèixer totes les promocions i fes-te amb allò que portes tota la temporada buscant. Som-hi!
Actualitat.
Buenas tardes, Javi. Bueno, podemos decir victoria contundente, ¿no?
Hola, buenas tardes. Sí, un poco lo que comentábamos el viernes. El Español era favorito y cumplió con creces. Un partido que sirve para sumar los tres primeros puntos, ¿no? En este camino hacia primera
división. Y romper una estadística negativa, que eso siempre viene bien.
Sí, sí, desde luego que era importante empezar con buenas sensaciones y se cumplió con el objetivo.
¿Y qué te gustaría destacar del partido? ¿Cuáles fueron para ti las claves?
Me extraña que no me esté cortando Ramón Rius.
Pues sí, ha habido un problema técnico y se han tenido que ir los dos corriendo, con lo cual estamos en la intimidad tú y yo, vamos a poder empezar con normalidad.
Me estoy notando rarísimo porque esperaba pues la aparición estelar. Que sepan los oyentes que tenemos obviamente hoy como colaboradores a Dani Solsona y a Ramón Rius, y que vienen con ganas de dar caña, ¿no? A partir de las 4:30 aproximadamente en la sobretaula.
Como ponía yo en mi tuit, puede pasar cualquier cosa. Y de momento pasa que no los tenemos.
Eso es. Todavía está dulce resaca, ¿no?, de este 3-0 del pasado sábado frente al Albacete. Un partido que si te parece, podemos analizar brevemente sobre qué es lo que llevó al triunfo del Español. Vimos a un equipo, el de Vicente Moreno, formar en una formación táctica que podemos catalogar de 4-2-3-1, con Melendo entre líneas en la posición de media punta. Sí que es cierto que cayendo ligeramente hacia la banda derecha, creo que por ahí Vicente Moreno detectó que quizá el flanco débil de la zaga de Albacete era Fran García y no Alberto Benito, el lateral derecho, y sí que le hizo varias veces el 2-1, ¿no?, con Embarba y Melendo contra él, e incluso con Miguelón incorporándose bastante al ataque. Buen debut también en partido oficial el del lateral derecho, y en definitiva un buen partido del Español, un partido que se ganó siendo dueño de la posesión por encima del 70%, lo cual es una cifra nada despreciable, que sí que habla muy bien de cómo el Español de Vicente Moreno va a ser un equipo pues capacitado y con la voluntad de ser protagonista mediante el balón, de dominar los encuentros mediante esta faceta del juego. Y es lo que vimos el otro día en el RCD Stadium. Creo también igualmente, y no sé si coincidirás conmigo, que obviamente el gol de Óscar Melendo, el gol tempranero, condicionó mucho el duelo.
Sí, porque es lo que comentaba al principio, en media hora se solucionó el partido.
Claro, lo decíamos el viernes aquí cuando intentábamos dibujar cómo iba a ser este Español Albacete. Yo personalmente avisaba al equipo de Lucas Alcaraz, ni mucho menos iba a poner las cosas fáciles. Salvo que, lo que decíamos, ¿no?, salvo que nos pongamos, salvo que el Español se ponga por delante en el marcador pronto, porque eso sí que va a condicionar el hecho de que el Albacete pues ya se vea por debajo del marcador, ya de alguna manera pues se vea obligado en algún momento a intentar buscar el empate, y eso facilitaría las cosas al Español. Pero es que ni siquiera vimos, ¿no?, esa fase del juego en la cual el Español sufriese, sino que más bien todo lo contrario.
El Albacete enseguida se tuvo que encerrar en su campo.
¿Cómo, perdón?
Que el Albacete enseguida se encerró en su campo.
Sí, claro, la primera parte fue un vendaval.
Sí, sí.
No pudo hacer gran cosa más el Albacete, porque lo cierto es que la primera media hora de juego del Español, pues la verdad que llamaba mucho la atención que este equipo sea el mismo que descendió a segunda. Y a mí aquí me gustaría matizarlo, porque no creo que este equipo fuese el que descendiese a segunda. Tú decías, solo hubo dos cambios, pero bueno, es que en realidad, si miramos, Leandro Cabrera, Raúl de Tomás y Adrián Barba llegan con la temporada pues prácticamente muy encarrilada hacia el descenso. Calero apenas tiene protagonismo. Entonces, bueno, es matizable lo de que el equipo del otro día es el que descendió a segunda.
Yo sobre todo lo hacía para remarcar el trabajo de Vicente Moreno.
Sí, además esto, además un técnico que, bueno, yo diría que del técnico valenciano destacaría principalmente, y esto ya lo veíamos venir con lo que había hecho en el Mallorca, que está aplicando bastante la lógica. Creo que el sentido común le está dando a cada jugador del Español el rol que le pertenece. Eso no lo vimos en su día, ni mucho menos con Kiki Sánchez Flores, mira si me voy lejos, y por momentos tampoco lo hemos visto con los técnicos que ha habido a posteriori, sino que se han probado cosas diferentes y quizá esto pues ha vuelto un poco loco, ¿no?, al jugador del Español.
O sea, nos ha hundido el fútbol creativo.
Sentido común.
Javi, creo que nos ha hundido un poco el fútbol creativo de algunos técnicos.
Puede ser. También resultaría demasiado ventajista, ¿no? Hablar de esto ahora, porque con Rubí las cosas sí que funcionaron. Y yo incluso te diría que con Abelardo, con otro tipo de fútbol, el Español sí que mejoró en la segunda parte del curso pasado, pero al final ya es historia y nos fuimos a segunda. Más allá de esto, lo que decía, el 1-0 creo que allanó el camino. También refleja bastante el dominio del Español el hecho de que el acierto en el pase del Español fuese del 86%, mientras que el de Albacete se quedó en el 58%, y esto habla muy bien del Español, no solo del manejo de la pelota, sino de lo bien que aplicó la presión tras pérdida. El hecho de que Albacete solo completase un 58% de sus pases habla muy bien del trabajo que realizó el Español, ¿no?, en fase, dijéramos, de recuperación. Y aquí a mí me gustaría destacar el papel de Raúl de Tomás. Creo que estamos acostumbrados a verle, o lo que queremos verle es marcar goles, pero a mí el otro día me dio la sensación de un futbolista, pues cuanto menos comprometido, ¿no? Ya veremos cómo acaba este asunto en cuanto si sale o no del Español en este mercado estival, pero no me pareció un jugador que tuviese la cabeza en otro lado.
No, y además un dato, me fijé que estuvo muy fuerte en defensa. Ayudó mucho al equipo en los corners, en las jugadas de a balón parado, se le veía implicado, como tú dices. Y si te parece, evidentemente, ese buen dominio de balón, esos pases entre los jugadores y bien dirigidos, imagino que son mérito del que fue el mejor jugador del partido. Pero antes de eso, vamos a pasar unos consejos y seguimos.
Okay. Mon Perico.
Pericos des de casa, però sempre blanquiblaus. Ara ens cal ser més blanquiblaus que mai. Per això volem que llueixis els productes de l'Espanyol en tot moment. Compra online tots els articles oficials que et faltin per completar la teva col·lecció. Entra a la nostra botiga online per conèixer totes les promocions i fes-te amb allò que portes tota la temporada buscant. Som-hi!
De la mà de la Fundació, l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. T'ho perdràs? L'actualitat del món perico a Ràdio Estel, de 4 a 5 de la tarda, de dilluns a divendres.
Seguiremos después en la tertulia, si te parece, con el partido, y vamos a destacar cuál ha sido para ti el mejor jugador del partido, y creo que para nuestra audiencia también.
Sí, más que para mí, yo diría para nuestra audiencia, ¿no? Hicimos una encuesta en nuestra cuenta de Twitter Monperico y el ganador ha sido Fran Mérida con el 54% de los votos.
¿Pero tú le has votado también o no?
¿Cómo, perdón?
Si tú también lo has votado.
Yo también he votado a Fran Mérida, sí. Hay que ser reflejado, o sea que no voy a mentir ahora, pero no creo que fuese un triunfo de un solo jugador, solo que sí que Fran Mérida en la sala de máquinas, siendo su debut en partido oficial con el Español, pues bueno, quizás sí que es al que más destacaría, pero hubo varios que estuvieron muy bien. Planteábamos también a Embarba como una de las opciones y ha tenido el 38% de los votos. También pusimos a Buley, que yo creo que cuajó una gran actuación, ha tenido tan solo el 2% de los votos, y en la opción otros, pues quedarían un 6%, y la mayoría de los que han votado a estos se inclinaban por Fernando Calero, que también realizó un gran partido.
Pues sí, desde luego, un Buley que creo que con este sistema, y en fin, si sí, evidentemente las cosas no se tuercen, me da la sensación de que este año puede marcar unos cuantos golitos. Yo apostaría más de 10, no sé qué te parece.
Con este sistema y en segunda división, creo que lo habíamos
dicho claro.
Anteriormente, porque es una categoría en la cual en ocasiones te encuentras con zagas, con defensores que quizás la velocidad no es su mayor virtud, por no decir que son lentos.
Y la de Buley, sí.
Buley, claro, creo que Buley con su capacidad de desmarque, creo que puede hacer muchísimo daño, ya sea jugando en banda, el otro día lo vimos en banda izquierda, o incluso si en algún momento juega como referencia. Más allá de esto, y por finalizar ya con el análisis del partido, yo me quedaría con pues el matiz, ¿no?, o el margen de mejora que le veo a este Español, porque lo tiene. a pesar de que todo fue maravilloso y estamos encantados con este triunfo, pues mira, yo me fijaba en un dato que es que en los duelos individuales, lo cual me parece primordial estar mejor que el rival en esto en segunda, pues la cosa quedó 56 para el Español, 50 para el Albacete. No es una diferencia ostensible y creo que por ahí se puede trabajar. En cuanto a mejorar este dato, pues es lo que encontraría el mayor margen de mejora que le veo yo a este Español de Vicente Moreno.
A ver,
la Marx. Buenas tardes a tothom.
Ja.
Buenas tardes a tothom. No pot ser.
Como dice el dicho, poco dura la alegría en la casa del pobre.
No pot ser. Ramon Buenas tardes a tothom, amics.
Sisplau, mira, estem en una situació molt complicada. Això del Covid limita a 3 persones a l'estudi. O sigui, el teu lloc el podria estar ocupant una altra persona.
Que li donen un atac del cor, aquell bon home que li va agafar un atac. Jordi, a què li va agafar un atac del cor? Vaig fotre un crit i l'home va sortir disparat.
El Jordi està...
Fem una protesta formal perquè avui el Dani venim tard. No, sí, tu m'has dit, digue-ho. No vols dir-ho?
Bona tarda, Dani. Què li has dit que fas?
No, treu-te la mascareta, collons, que si no, la gent no s'enterarà. Hem tingut que anar a aparcar a la Quinta Forca, tu.
A la Quinta Forca, no, al pàrquing...
Dani, digue-li. Bueno, escolta, estem parlant de futbol o això?
Sí, vinga. Seu, Ramon. Bueno, ya ves, como ves, Xavi, ya ha llegado la fiesta. A ver si podemos acabar.
¿Ha acabado el Camino de Santiago?
Y a ver si Jordi me puede subir un poquito, porque os escucho muy flojito a todos. A ver si, incluso a Ramón Rius, ¿eh? Me escucho.
Pues ya.
O sea, qué raro. Que a mí flojito.
Bueno, intentando centrarnos otra vez en el tema, precisamente resaltábamos que uno de los mejores fue en Barba, pero creo que tienes, entre comillas, malas noticias para los pericos.
No, me jodas.
No, en realidad... Al parecer, Celta habría vuelto a preguntar, depende de cómo lo queramos decir, por Embarba. En esta ocasión no se estaría barajando la opción, como se había hecho anteriormente con Betis, Granada y otros equipos, de que saliera cedido, sino que el conjunto celeste, al parecer, estaría interesado en hacerse con Embarba mediante un traspaso. A partir de ahí, se desconoce la cifra que estaría ofertando, valga la redundancia, el conjunto gallego, pero desde luego espero que el Español no vendería, ¿no?, por menos de 10 millones, creo, que o quiero pensar yo. Pero en cualquier caso, el Celta, que no ha comenzado demasiado bien la temporada, que tiene ciertas carencias en su plantilla, y quizá el de Embarba no es el perfil que más necesita, sino más bien en la zaga, pues bueno, pues estaría interesado en el extremo, en el trecuartista madrileño del Español, y si finalmente sale, obviamente que no sería una buena noticia para el Español, creo.
A mí me gustaría que el Español le hubiera colgado el cartel de intransferible a Embarba. ¿Y hay algún rumor más de fichajes, posibles jugadores en la recámara?
Más allá de esto, pues bueno, quedan aproximadamente, si no me falla la memoria, 3 semanas para que se cierre el mercado y vamos a tener hasta el último momento esa duda de si la plantilla va a ser esta o no, la que acabe disputando todo el curso. Y bueno, más allá de esto, pues lo que te decía, estamos a la espera de qué sucede con Raúl de Tomás, qué sucede con el RDT. Michael Santos, uno de los delanteros que había sonado pues quizá como alternativa, parece que lo tiene hecho con el Leganés y debería hacerse oficial en las próximas horas. Si no se ha hecho en los últimos minutos, es decir, el fichaje está muy apalabrado, y en las últimas horas se baraja el nombre de Rubén Sobrino, un futbolista, el delantero del Valencia, que ayer jugó apenas 2-3 minutos.
Dani dice que no con el dedo.
Dani, ¿te están bien?
Ah, no, vale, ah, pero sigue, milles, sigue.
No es vol mullar. Escolta, Xavi, només una pregunta. No, estàs encara per Terres Gallegues?
No.
Ah, ja ha tornat? Me cago en dena. No, és que anava
a dir... Però és el que estava dient.
No.
Aquesta cadira, és que aquesta, si tu no et portes
mataré,
bé, l'ocuparà el Javi. Bueno, o sigui, sigues
com... Espera, no, només una pregunta. No, jo és que pensava que si estava a Terres Gallegues que se passés per allà per Vigo i anés a tocar una mica les...
Perquè estiguin quiets.
Perquè estiguin quiets, exacte.
Un parell de consells i acabem ja.
Mont Perico. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, al Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar.
Avanivia.
el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca l'Espanyol.
Mont Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda a Ràdio Estel.
Y para acabar, el próximo rival es Mallorca, que imagino que no será, entre comillas, tan fácil como el Albacete.
Ya veremos. Déjame decirte, por cierto, Rubén Sobrino, yo comento lo que se ha dicho en las últimas horas, pero realmente creo que es un delantero con cartel suficiente como para quedarse en primera y no venir al Español. Y además, aquí Dani quizá me corrija, pero creo que no tiene una ficha asequible como para que la suma del Español. Ya veríamos qué sucede. El próximo rival es el Mallorca, como decías, y no comenzó nada bien el ex-equipo de Vicente Moreno, al cual nuestro ahora técnico pues conoce a la perfección. Arrancó la temporada con una derrota por 0-1 frente al Rayo Vallecano, con la curiosa circunstancia de que el Mallorca está entrenado por Luis García Plaza, perdió ante el Rayo Vallecano de Andoni Iraola, un técnico que llegó a estar en Palma de Mallorca para firmar por el conjunto bermellón. Bueno, pues parece que
la venganza
de que se vengó, ¿no? Sí. Un poco.
Muy bien. Y alguna, bueno, una salida de última hora, ¿no?
Sí, una salida que tenemos que, o yo por lo menos en lo personal, pues lamentamos, ¿no? Entendemos, son cosas del fútbol, pero se marcha Marc Manchón, el hasta ahora capitán del Español B, 10 años, si no me falla la memoria, en la cantera del Español.
11.
Futbolistas total, identificados con el club, muy perico, ¿no? Diríamos, y que no ha conseguido llegar al primer equipo y esta temporada tampoco estará en el filial de José Aurelio Gay. Veremos dónde va y creo que vaya el equipo que vaya, pues un poquito seremos de ese nuevo equipo de Marc Manchón, que se despedía en redes sociales con una emotiva carta en la que se podía leer cosas como: llegué siendo un niño desde hace 11 años y me marcho como capitán del club de mi vida. No puedo sentirme más orgulloso. Desde aquí a Marc, agradecerle siempre su trato, tanto con nosotros como con el propio Español, y desearle, obviamente, pues lo mejor en su carrera profesional.
Un jugador siempre comprometido. Muy bien, pues vamos con la factoría.
El Pinotxo de la Boqueria patrocina la Factoria Perica.
Vamos con los resultados del fútbol base. Bueno, como sabéis, el Español B se impuso al San Andreu por 4-1. Y como nos decía, sabemos que la segunda B arrancará el fin de semana, el 17-18 de octubre. El Juvenil A se enfrentó al Sardañola, en el campo del Sardañola, y ganó 0-2. Juvenil B, que también lleva un premio de triunfos en esa pretemporada, venció al Sants 2-1 en casa, en la ciudad deportiva Dani Jarque. El Cadete A se desplazó al campo de Europa y ganó 1-2. El Cadete B de Chica también, bueno, empató con el Aleya. Cadete B 1, Aleya 1. Infantil A 3, Terras de Lebra 1. El Infantil B, no tengo el resultado ahora. El Femenino volvió a ganar, esta vez a la M Lleida, 1-2 en campo del Lleida. Y si se parece, vamos directamente a unos consejos y nos vamos a la tertulia.
Mont Perico. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, al Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, al Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. De la mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la galeria de samarretes històriques, els vestidors, la galeria de jugadors internacionals, la sala històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. T'ho perdràs? A la Nivea.
En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca el español.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a 6:15 de la tarda, Àgora. Actualitat i reflexió social a Ràdio Estel. Debats, educació, lleure, cultura, propostes, novetats i actualitat. Tot això és el que podràs trobar a Ràdio Estel cada dimecres a 6:15 de la tarda. I és que a Ràdio Estel fem família. T'hi apuntes?
T'agrada la bona música? T'agraden els bons programes? Si Ràdio Estel t'agrada, busca'ns també a les xarxes socials. T'encantarà seguir-nos.
Ràdio Estel. Girona 103.4.
La sobretaula.
Des de la tertúlia, bueno, ja hemos saludado a la tertúlia. Vamos
con... Espera, que falta un altre anunci, Jordi! Jordi, que t'has deixat dos anuncis més!
A més, un consell dels que val la pena. Passa, sisplau.
Per gaudir del millor peix i marisc i dels arrossos de la Costa Daurada, restaurant Aquamar de Cambrils. Des de 1977, el restaurant Aquamar ofereix cuina marinera de mercat elaborada amb productes frescos de Cambrils, tant els del mar com els agrícoles. Restaurant Aquamar, el millor àpat mariner davant del port de Cambrils. Per reserves, truqueu al 977-36-0059. Més informació al web aquamar.com. Restaurant Aquamar. Amb gust de mar, amb gust de Cambrils.
I nos ha faltat un resultat. L'Infantil B venció al Terres de l'Ebre per 1-0. I Javi, creo que tienes alguna pregunta para Dani Solsona, ¿no?
Pues mira, pedíamos a nuestros oyentes que nos plantasen preguntas para Dani en redes sociales, en Twitter, sí, tenemos alguna. Por ejemplo, Carteritito nos decía, le quería preguntar a Dani si son imprescindibles Dardé i Roca en aquest equip.
Primer, bona tarda. Avui acaba de començar el col·legi i encara no, encara no he començat a estudiar i ja m'estan fent l'examen, tu.
Aquí ningú perdona.
Escolta, imprescindibles allò de dir prescindibles? Home, imprescindible no hi ha ningú, però estaria bé que estiguessin. Estaria bé que estiguessin. Com més estiguem a la plantilla amb jugadors d'aquestes característiques, escolta, molt millor, eh? Millor que si no hi són, evidentment.
¿Y otra? ¿Javi?
Sí, por ejemplo, Juan GNMFF nos decía, ¿tendría que ser Pol Lozano titular con Fran Mérida?
Jo crec que de moment David López està per davant de Pol Lozano. Si David López està en condicions, que sembla que està en condicions... Pol Lozano haurà d'esperar.
I tu què dius, Ramon, que també fas preguntes?
A mi també m'ha fet preguntes,
eh? A tu que t'han preguntat el preu de les patates...
Espera, no, ara ho llegeixo, jo ho llegeixo. Espereu, que això és molt bo. Un tal Xavi Canelles. No t'enteres mai...
Aquest és amic, home.
Diu, no, però m'has preguntat. Diu, no t'enteres mai dels resultats de les seccions. Collons, mai... Una altra pregunta. Explica que la meva filla juga també. Una altra pregunta. Bueno, fet 7 o 8.
Vale.
7 o 8.
Monotemàtica.
Monotemàtica, el tio. Ai, per cert, hi havia una pregunta. Xavi, hi havia més preguntes, eh? Javier.
Sí.
Però ara saldran, hombre.
És perquè jo l'he leído i havia més preguntes, eh?
Per cert.
Tenia fans, eh? Fans.
Comentàvem l'altre dia qui jugaria al centre de defensa.
Sí.
I al final, Vicente Moreno va dir, no, jugaran els que... Tots, o sigui, perquè els tinc, ningú m'ha dit que no puguin jugar. I van jugar Cabrera, va jugar David López i va jugar RDT.
A mi em va estranyar. No, RDT no. Aquest sí que el tenia en el punt de mira, però Cabrera i David López perquè estava tocat, i estava Cabrera i Marroca, que eren els que quedaven. I a mi que jugués Cabrera, a mi em va...
Dos fallos.
Va sorprendre, vale, sí, vaig dir que jugaria Pol Lozano i que jugaria i tal, que era per mi lo lògic, tenint en compte que no havien jugat dos amistosos i mig, crec, i no, doncs em va semblar que faria l'equip que...
Però la prioritat no eren els 3 punts. Guanyar. I era més segur guanyar. Era més fàcil, que... entre cometes, guanyar amb Cabrera que no pas sense Cabrera.
Què vols dir, que si marxa i juga Lluís no guanyarem partits?
No.
Ah.
Imagino que no.
Home, no.
Però si tu has d'escollir i tens a Cabrera, si i tens a qui posaries?
Jo, si haig d'escollir i estan tots en condicions i tots han jugat els partits amistosos i tots estan bé, evidentment. Ara, si aquest no juga contra el Màlaga, no juga contra l'Almeria i no juga contra el Cádiz...
Però és pretemporada, són partits que no...
Sí, però de pretemporada, si hi ha 4 partits de pretemporada amistosos i tu no en jugues 3... Lo normal és que quan comença la Lliga no juguis. Això és lo normal. Ara,
en el món de futbol hi ha algú normal?
No és normal, com tu deies, que tinguéssim només 2 centrals. Amb la qual cosa s'havia de comptar amb algú més, perquè ja començava la temporada. Però bueno, aquest tema està clar, el Vicente Moreno posa els que va posar. Sí. Què et va semblar? Calero per la dreta és millor que per l'esquerra?
És que Calero és dretà.
Sí, sí, però sempre el posava a l'esquerra, no?
Quan jugava amb qui?
Clar, depenia de la parella.
Perquè de la parella, si era Lluís o era David López, dels dos sempre mires qui és jugador que es pugui adaptar una mica més a la banda esquerra, encara que sigui dretà. I per això el posaven amb ell, David López per la dreta, Lluís per la dreta...
Quan jugava Bernardo, quan jugava Naldo, sempre els ficaven amb ell a l'esquerra.
Clar, perquè potser les característiques que té, segurament, doncs el jugar a la banda esquerra no li va... tan malament com li va amb els altres.
Però li va, ahir, o sigui, dissabte li va anar força bé a la dreta. O sigui, salveia...
És que, a veure, a la dreta... És
un bon partit,
és
Dani, digo, va fer un bon partit.
No, és la seva posició, la dreta. És que...
O sigui, tornem al mateix. Vicente Moreno el que està fent és posar a la gent al seu lloc. Com una de les característiques positives.
A veure, poses els... És que tampoc anem ara a fer coses i dir coses que és el primer partit. Escolta, si tu jugues, hi han 2 centrals, i un és esquerrà i l'altre és dretà, Vicente Moreno no posa cada un la seva posició. Els posa natural. El Cabrera per l'esquerra i el Calero per la dreta, perquè, clar... Això és lo normal, no és que digui... No, és que posa aquella posició perquè és on te rendeix més.
Melendo.
No, és que Calero és dretà i l'altre és esquerrà.
I Melendo sí que el posa en la teoria la posició en la que dona més resultat. O hauria de donar més resultat.
A veure, han vingut diversos entrenadors i els sistemes poden ser el que siguin. I tots són vàlids. Acertaràs o t'equivocaràs o es faran millor i no guanyaràs o deixaràs de guanyar. El Vicente Moreno, si ell ja amb el Mallorca jugava 4-3-2-1, doncs ha arribat aquí i li ha vingut a perles a Melendo, que el posa en aquesta posició. Si arriba Vicente Moreno i juga amb un 4-4-2, doncs Melendo jugaria a la banda. És que, clar, juga 4-2-3-1. I quin és el jugador que ens pot anar millor per jugar amb aquesta posició? Vicente Moreno creu, i tothom ho pensa, que és Melendo. Llavors, Melendo juga a la seva posició. Sí, però és que a la seva posició... perquè juga d'aquesta manera.
I també dèiem, ara parlàvem de la possibilitat de que continuen havent equips interessats en Ben Barba. El Celta torna...
Collons, tota la Lliga vol els jugadors de l'Espanyol, me cago en dena.
Llavors, Ben Barba seria un dels jugadors que en aquest moment millor que no se'n vagi, no?
O sigui, estem pensant...
Sí, que si tu li penjaries el intransferible...
A veure, estem pensant que si se'n va a Marroc és igual, no? Si se'n va a Cabrera és igual... Si se'n va a RDT és igual.
Home, igual, ara, si igual va... no.
Sí, 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 perquè ningú diu... No li posaries el d'allò que dius tu, d'intransferible? No? En canvi, amb en Barba sí. Per què?
Home, perquè des de que ha arribat...
Vale, i RDT no, Cabrera no, sí. I en Marroca no.
Bueno.
Aquests no els posem com intransferibles. Aquests, si venen i se'ls emporten, bueno, ja en fitxarem un altre.
Sí, tu creus que no se li hauria de posar... Sí, si no, haguessis no. d'escollir quin no voldries que se n'anés a part de Raúl de Tomàs, perquè evidentment no tenim alternativa bueno, davant.
Però no, el rendiment és bo d'en Barba i tal. Ara, si ve un club i ell està d'acord i paga la clàusula, que són 10 milions o 12 no sé quants, no sé els que són, no sé, i paguen la clàusula i vull marxar, doncs pues, anirà, i punto, i posarem un altre. clar, és millor que no se'n vagi. Ah, evidentment, millor que no se'n vagi, i perquè està rendint i al final acabarà sent, o ja és, un dels jugadors importants. Sí, però davant de les clàusules, clar, és que si se'n va Raúl de Tomàs, no, ja tenim a Puado.
Falta un davanter.
Clar.
Bueno, avui vull felicitar en el Calero, que compleix anys. No, no ho sabíeu, vosaltres?
Ah!
És amic teu.
No, futbol són amics, que cada vegada hi ha menys amics. No, en sèrio.
És molt difícil, perquè ara... tot això va una mica per moments. És igual si se'n va
el Roca.
Fa un any i mig o dos dèiem el darderisme. Collons, llavors haguéssim dit...
A veure, Dani, que tu ets un tio molt llest, més que jo, i saps més coses que jo del món del futbol i tot això. Ara estem tots...
Però ara, Javi, cuando quieras, ya sabes, ¿eh?
Intervienes poco, ¿eh, Javi? Porque si no, ya sabes que hoy estamos muy cabreados. Dani ha tenido que ir a aparcar a 3 kilómetros de aquí
y
no...
Con el parking.
El que anava a dir-te, jo crec que la gent està molt contenta, es va guanyar 3-0, poses líder, posició que ja des de la primera jornada tens que estar allà dalt, tot el... passaran coses, això és molt llarg, guanyarem i perdrem partits, empatarem, jugarem fatal, però de moment la primera part de l'Espanyol, la primera part, no la segona, sinó la primera part, que és la que vaig veure jo...
La primera mitja part, mitja hora.
Va ser d'arrollamiento, vull dir, l'Espanyol va poder marcar molts més gols i sense apretar molt. Jo no sé si és que l'Alba és un equip més fluixet o no més fluixet, però de moment les coses pinten bé. És veritat que si vosaltres penseu, i tu es va llegint, jo em va enviar un correu una mica de Viu Albacete, cuidado que venís con el transatlántico, tota la gent que ens veu des de fora d'aquí de Catalunya, tothom ens veu com un equip gran que anirà per tots els camps i anirà a trepitjar, vull dir, a trepitjar.
Favorit.
És el Barça o el Madrid de segona divisió, Dani. Som el Barça o el Madrid de segona divisió.
Jo no he dit res.
No, és que has fet
fam. Estic dient que a segona divisió hi han 12, 13, 14 equips que en línia general, si no passa res, els has de guanyar. Ja poso, ja no faig punts, però els has de guanyar. Per què? Home... ara, després hi haurà 4, 5, 6 equips
només, que, només
que et complicaran la vida. No, i els que estan a baix algun dia aniràs al camp del Mirandés i el millor camp del Mirandés ha plogut el millor no sé què, i aquell dia et fotran pilotassos i no guanyaràs, vale? Però en línies generals, jo he començat a veure partits de segona i mira que m'agrada el futbol, eh?
I t'has adormit, no?, em vas dir l'altre dia.
No, adormit. Això no t'ho he dit mai. Però he vist la Ponferradina, he vist el Castelló, he vist l'Oviedo, he vist el que va jugar l'Oviedo, el Logroñés, he vist el Mirandés, he vist... Ara aquí no es partirà coets ni molt menys, però...
Futbol,
a veure, d'això, tot això canviarà molt. I que, ja et dic que trobaràs dificultats, clar que les trobarem. Ara, jo esperava més del Mallorca, però és que estem al principi. Les de Mallorca. Mallorca té la mateixa alineació, té els mateixos jugadors de l'any passat.
No, el Rayo... No, home, no té el japonès, no té...
Quin Japó? Bueno, no està el Takekubo, vale, sí. Vale, no està el japonès, vale, sí, ja està, però hi ha un xino. És igual, si no hi ha el japonès i el xino.
Evidentment, és el que tu dius, és la primera jornada, no es poden treure moltes conclusions, però, per exemple, jo vaig veure un espanyol que feia temps que no el veia, que sempre que un jugador espanyol tenia la pilota, hi havia un company... per recolzar-lo a 3-4 metres per demanar la pilota, o sigui, jugàvem com un conjunt. O sigui, realment es veia molt bé que Vicente Moreno ha fet una bona feina.
Sí, ja es va veure en els partits amistosos, que l'equip jugava bé i tenia una idea de joc bona. Després s'has de posar en pràctica, has de posar els elements, que tenim la... I no sé, no n'he vist els altres de segona, eh? Però, home... Els que estan actualment ara, la plantilla és...
Hòstia, superior.
Mare de Déu. Això després s'ha de veure, s'ha de demostrar i s'ha de fer. I l'equip ho està demostrant. És veritat, i no anem a treure ni buscar justificacions, si a l'Albacete i tal. L'Albacete es va salvar l'any passat els dos darrers partits. Amb això no vull dir que l'Espanyol no ho hagi fet bé, eh? No interpretem coses que no són... Però, bueno, hi ha equips molt justets.
No.
Ara, s'han de guanyar.
Sí,
després...
a més, els partits a vegades venen com venen, perquè, si no recordo malament, el primer minut o el segon minut es van plantar davant. i que afortunadament Miguelón sí. va treure una pilota que ahí. Igual la temporada passada això era un gol del rival i ja anàvem a darrere tot.
No, s'ha canviat la dinàmica. Sí. A veure, les dinàmiques en el món del futbol són així, quan tu vols guanyar i comences a perdre, perdre i perdre i no saps per què i fas tot el que tu possible per no perdre i a vegades... I ara pues, jo crec que aquesta dinàmica s'ha trencat, portem una... entre la pretemporada, que va començar una mica així, el primer partit no va estar molt bé, el segon tampoc. És a partir de... vam perdre en el Càdiz.
Bueno, no? Sí, però...
però tampoc ja... hi va haver aquella sensació de dir... Oh, no sé, a mi no em va agradar gaire, vaja. A partir de jugar contra els dos últims de pretemporada, que sí que comences a jugar en equips...
Contra Càdiz, la primera part, ja vas estar bé, no és que van apretar, però és el segon partit. Després va jugar amb el Màlaga, a veure, i n'hi havia 8 jugadors que tenien 18 i 19 anys. El Màlaga està que va perdre ahir amb el Tenerife 2-0, que el Màlaga a mitja temporada està, no assegura bé, a quinta regional, si no canvien... de plantilla i tal, ho té difícil. Però això, amb això jo no vull buscar justificacions perquè veig un espanyol bo, superior a tots. Una altra cosa és que Màlaga, després l'Almeria que ven i tal. L'Espanyol és molt superior, va ser molt superior. Ara veurem aquesta superioritat contra el Mallorca. I jo crec que som molt superior a tots els equips de segona. Però això no vol dir... això no vol dir que no tindràs dificultats. Les tindràs, i ja veuràs com acabarà la plantilla.
En totes les anil·lacions històriques de l'Espanyol, el 8 el porta Dani Solsona, i el dissabte el 8 el porta Fran Mérida. Què et va semblar? Hem parlat d'altres jugadors?
No en tenc ni idea si porta el 8.
Ara ja t'ha caigut molt malament.
El 8 no en té.
Ja voldries tu estar en forma com...
portava, no? Vull dir, no, home, a veure.
A què vas a dir, Dani?
Al mig del camp hi han ara mateix, quatre elements, diguéssim...
Jugones, que se'n diu.
Amb un pes, no. Està el David López, està Pol Lozano... està a Fran Mérida i a Marroca.
Marroca no va jugar quasi, eh?
Joder, però està?
Sí, però aquest veus aquest...
Però està a la plantilla?
Sí.
Vale, doncs llavors, o sigui, ara tu, Marroca es queda. Esclar, Marroca es queda. David López, en principi, jo crec que té la partida guanyada. El que no tinc tan clar és Marroca o Fran Mérida. Ja no tinc tan clar.
Tal com ha començat la temporada...
I que Pol Lozano juga malament?
No.
I per què juga de
pilota? Però Fran Mérida, és que tots els
però
partits...
Però per què juga?
Quantes serà pilotes... una temporada molt llarga, eh? Això també...
Que sí, que la temporada són 40...
O sigui, ara Marroca ja no...
No, a veure, en aquests moments, per mi, ojalà es quedi Marroca, però per mi...
Però s'hauria de guanyar el puesto, Marroca, en aquest moment?
Hauran de lluitar els dos per guanyar-se el lloc.
Crec que en aquest moment li té guanyat un pas a Fran Mérida. Perquè venim on venim, pel que sigui, no?
Està per veure. Estaria per veure si es queden. Poden jugar els dos? També. Poden jugar els dos, els carrans? A mi m'estranyaria, perquè, clar, si l'altre de l'altra banda del doble pivot...
Deixeu que parli el Javi. Javier, vinga, habla.
Digues.
Sí, jo crec que entre Fran i Marroca sí que són perfils de centrocampista bastante diferents, a pesar de que tienen similitudes... no son exactamente el mismo perfil, incluso son complementarios si no fuese por lo que dice Dani, ¿no? Por el hecho de que los dos son zurdos y parece que chirría un poquito más, pero quizá creo que influirá más el tipo de rival en partidos en los que esperes a lo mejor, pues lo que decíamos antes, balones largos y cosas por el estilo, o más batalla en el centro del campo, o más experiencia, quizá pues sí que Fran Mérida puede aportar cosas que Marroca no haya desarrollado todavía, pero ni mucho menos que no pueda hacer.
Es como más ofensivo.
A las horas es mejor traspasarlo.
No,
yo... Sí, porque es que así... Clar, perquè si tens dubtes i el meu no juga, l'altre any val la meitat de la meitat.
Però és que jo crec que en aquest moment és la venda que es planteja al club.
Jo també, ja penso el mateix.
És el que penso.
Penso que és el mateix. A veure, un jugador que pretemporada ha jugat molt poquet, de moment ja no és titular.
Pues igual que Cabrera. Ha jugat el mateix que Cabrera.
A veure, a mi m'agradaria
saber... Sí, però no tens alternatives segures,
no, Dani,
fiables.
A veure, m'agradaria saber les ofertes que han sobre la taula, però tu i jo no ho sabem. Qui té més ofertes, quines ofertes hi ha? Perquè a mi pots llegir els diaris i poden dir missa, que tu saps que la meitat de les coses són inventades perquè no és així. Però, a veure, qui té més ofertes?
Aviam, si hi haguessin...
Centrals n'hi ha a patades.
Si haguessin equips...
Interessants.
Entenc jo. Interessats, que estan a sobre del jugador, que el jugador sap, que el club ho sap, el que sigui, eh? Del jugador, Cabrera, Marroca, David López, RRT, el que sigui. I estan a sobre. Per precaució, igual no juguen. Si estan negociant, per precaució, diuen, no juguis, havien sigut lesiones...
Sí, però...
No. Escolta, que ha marxat a l'Orellana i ha marxat 70 jugadors.
Dani, però si no hi ha una cosa ferma, tu no li pots dir a l'entrenador, oye, mejor no me pongas porque lo tengo
medio... No, tu no ho dius. Tu no ho dius. Ho diu el club. No, home, tu no. Tu com a jugador no vas allà. L'entrenador no me ponga, oiga, oi.
Però és el que va dir Vicente. A mi ningú m'ha dit res.
Pues a millor és que no hi ha clubs que s'interessen pels jugadors.
Jo imagino que el Marroc, no solament que hi hagi clubs, sinó que estic segur que el seu representant l'està venent per tot el món.
Bueno, això, però no ell sol,
yo creo que
tots.
Yo estoy de acuerdo con lo que decís, pero creo que el movimiento del Español de hacerles jugar a todos ellos de alguna forma refleja cómo está siendo el mercado, no están habiendo grandes ofertas. Y está claro que no ha llegado ninguna oferta por Marroca ni por ningún otro jugador que colme la voluntad del Español, y de alguna manera el Español, el mensaje que lanza es, no lo invento, por si Marroca ha llegado una oferta por 12 millones, pues que sepáis que hasta que no llegue una oferta superior, este chico va a seguir jugando. Y creo que por eso juegan el otro día.
Porque no estoy seguro, no estoy del... O sea, no lo tengo todas conmigo, pero creo que el Español está obligado todavía a bajar una parte su límite salarial. Creo que estaríamos alrededor de 7 millones excedidos. ¿Tienes la confirmación de eso, Javi?
No tengo, y también me lo pregunto, la verdad, porque...
¿Cuál es la situación real, claro?
Tenía entendido que si ya están inscritos, no tienes este problema. En todo caso, no podría haberlos inscrito, pero no sé si lo que computa el límite salarial es una vez se cierra el mercado. Lo desconozco, la verdad.
Bueno, es que aparte también está ese famoso 30% que sobre las ventas de los últimos años, que todavía nadie sabe bien cómo lo van a calcular, que liberaría una parte del límite salarial, pero que aún no se ha confirmado realmente cómo sería, que imagino que eso también beneficiaría al Español. En todo caso, estamos pendientes. Volvemos al juego de Vicente Moreno, porque hay una cosa en los partidos que a mí personalmente no me gusta. Igual es que soy muy aburrido, pero a mí esto del gilicórner es que no... Y veis que continuamente no estem fent. O sigui, els córners sempre estrellem amb un jugador al costat, no s'entres a la olla, perquè no tenim ningú per rematar.
No,
perquè són... Ahir, el dissabte teníem Cabrera i David López i Cabrera.
Mira, són jugades estudiades. I que tu...
Estudiades...
Sí, home, això es fa als entrenaments. O és que un s'acosta allà de casualitat,
sí,
i diu, no, malà.
Estudiar, sí, però un que li passi a l'altre i que busqui el centre tampoc
saps
és tan...
Però no saps és... per què? O sigui...
Ahir, sí, després sí que va haver una jugada que semblava més tàctica, que no va sortir bé, però normalment no és una gran jugada estratègica, el que jo veig.
Mira, tu quan vas a tirar un córner...
Que influye tanto... tus virtudes, es decir, los futbolistas que tú tengas para rematar un córner, como las virtudes o las debilidades del rival. Y, por ejemplo, el otro día frente al Albacete, pues quizá Vicente Moreno entendió que Álvaro Arroyo y Kekojevic, los dos centrales de Albacete, pues estaban perfectamente capacitados para desbaratar ese peligro, ¿no? Y a lo mejor entendía que sacar un poquito o mover un poquito a los jugadores del área en esas jugadas de córner, pues era una mejor opción.
Yo es que creo que lo he visto en todos los partidos.
A ver, hi ha una cosa, i és molt senzilla i ho entenc tothom.
Fins ja has mirat el Ramon.
No mires a mi, collons, jo ho entenc.
No tallis, digue-ho, Dani.
No, ho entenc tothom.
Jo no he entès mai això del helicòpter.
Van a tirar un córner.
Com els saus, quan aprendrem a tirar aus?
Van a tirar un córner directe, un córner, i està el jugador allà per treure. Dins de l'àrea estan els defensors i els atacants i estan marcats. Una altra cosa és que després un tingui l'habilitat, sigui més alt, l'agafi una mica o que sigui i puguis marcar, ¿vale? I això és una dificultat. Quan tu fas el córner en curt i hi ha dos o tres passades, es comencen a moure els jugadors a l'àrea i els defensors perden aquesta... Sí. Poden perdre aquesta referència.
Dani, Totalment
no ho has entès.
Sí, vale. Ho he entès perfectament.
Perquè tothom però... es mou, perquè tu no... És que Josep no ha jugat a futbol, ni ha jugat ni a regional.
A veure, això està molt bé, però el que és estrany és que només fem aquesta jugada. O sigui, jo he mirat... Sí,
fas aquesta jugada en curt, però després o la centrada, o la tires al mig perquè remati un altre.
Però, proporcionalment... proporcionalment, normalment es fan més centres a la olla i alguna es treu d'aquesta manera, però és que jo crec que era perquè fins a aquest últim partit no teníem ningú especialista per rematar.
Jo, de veritat, no m'havia ni fixat.
Per això dic a mi, que com no m'agrada...
Però és que són tonteries, i que té la seva avantatge i desavantatge. Si tu fas un toc amb un jugador que tens al costat, el treus en curt, fas veure que la centres, la dons amb un del lateral que puja, de pons aquell la centra i llavors remata i fas gol, t'agradaria la jugada.
Sí, clar, una jugada perfecta. Per cert, jo vull parlar del meu llibre, eh?
Bueno.
Jo vull parlar del meu llibre.
Acomiado a l'audiència o...?
No. Volei, què, nen? Què? Volei, què?
Escolta'm una cosa.
Què de què?
Escolta, el futbol es basa...
Quants gols marcarà aquesta temporada, Dani?
Més de 10, he dit jo.
Tu dic més de 10. Jo dic que 15 gols aquesta temporada.
El futbol es basa en...
Si no es lesiona, ara Dani dirà, si no es lesiona...
No. Futbol es basa en veure un rendiment durant el temps que estan aquí. O sigui, ara m'estàs dient... I Volei, clar, que farà gols. I Melendo, igual també Melendo. Mira, era el primer gol que va marcar en Lliga, Melendo.
Sí, bueno...
Vale.
I el primer partit. Ja ha fet el primer partit.
No, parlem de partit de Lliga. De Lliga, el primer.
Sí, dic...
Punto.
Aquesta temporada, que és el primer partit...
No, aquesta no.
No, la passada, i l'altra.
Vull dir que poden marcar i tal, no sé què. Sí, però jo no passo del fred a l'any passat. Ostres, no sé què, i ara ja, hòstia, ara són la... No, ara estem a segona.
Jo sempre he defensat el Volei, eh?
Ah, clar, però això li beneficia al Volei.
Estem a segona.
Crec que segona serà... Per ell, la categoria segona serà...
Ah, a veure si ara... O sigui, un jugador no és bo... el diumenge i dolent a l'altre, eh?
No, jo sempre he defensat...
No, però és millor a segona que una primera. O sigui, si Goulet, jo crec que la seva reflexió és... La primera divisió és molt complicada, perquè Goulet segur que si em volgués anar-se a un altre lloc té les portes obertes de tot el món, perquè porta una cartera darrere econòmica brutal. I el tio decideix quedar-se a l'Espanyol perquè diu, jo crec que a segona farem una feina que a primera...
Vale, no sap... I què vols dir? Que l'any que ve, quan pugem a primera, ens l'hem de treure?
No, que aquest any, si les coses li surten bé... El tio també guanyarà confiança i es confiarà més en ell.
No està dient això, Dani.
Què està dient?
Ell està dient que segona divisió, el Volei, segurament marcarà entre 10 i 15 gols, ho tindrem tots molt clar, això.
I pugem a primera i què farem?
I llavors, quan pugem a primera, ja veurem el que farem.
El mateix de l'any passat.
Haurà pres,
no, però llavors ja decidirà el club el que vol fer amb ell. A mi m'interessa aquest any pujar a primera. D'aquí, l'any que ve...
Però si sou vosaltres que trobeu tres peus al gat. Jo no he posat tres peus al gat.
Només he dit, vinc a parlar del meu llibre. El meu llibre, Volei.
El meu llibre. Perquè... Estàs posant... Escolta'm.
I el Monito Vargas, Monito Vargas, que va sortir poc, però també va estar molt més inspirat que molts altres partits.
Sí. Sí? I tant, va estar sensacional. Ramon, no fotis.
Què va fer, Ramon? Explica'ns-ho.
Unes jugades individuals va estar movent-se i va entrar línies. Sí.
I tu també et mous.
Ara més difícil, però bueno.
Que hauria d'encaixar i començar a agafar el ritme i entrar dintre la dinàmica i que molts partits pugui ser un jugador important. Però segurament, perquè estem en una altra categoria. Però de moment no compta.
Creus que aconseguirà ser del...
És que es poden fer 5 canvis, eh?
Aquest és un tema que també volia parlar.
Home, no fotis, eh?
Dels 5 canvis.
Però almenys entren dintre dels 5 canvis, sempre han jugat, eh?
Hòstia, és que si ja no entres dintre dels 5 canvis, potser que... hauríem de plantejar segons quines coses, eh?
Ah, no, però jo crec que...
Clar, tu portes un jugador i pagues 10 milions d'euros i juguen 11 i fan 5 canvis, 16 i no surts, hòstia, potser ens ho hem de fer mirar, eh?
No,
però jo crec que van jugar molt...
Ell mateix volia anar-se'n.
Ell volia anar-se'n?
No, dic que si no entres al joc, tenim 5 canvis... Si perdés totalment el protagonisme...
És tenir paciència, ser prudents, que l'any passat dèiem alguns, jo no, deien, no, és que amb el pressupost que tenim hi ha altres equips, nosaltres doncs ens tocaria quedar al mig i això, perquè amb la plantilla i el pressupost doncs és això, sí. Doncs ara, amb la plantilla i el pressupost hem de quedar primers o segons. I no hi ha res més. Ara,
això és llarg, que et passarem moments difícils, que ens emprenyarem, que no sé què, però això ho passen tots. Però al final has d'estar, com a mínim, has de quedar entre segons els sis primers. No, jo, crec que... jo no en tinc cap dubte que quedarem entre els sis primers, jo crec que quedarem entre els dos primers, però això és el principi, eh? Ara això és el principi.
Mira, avui estic content perquè el Dani està dient una cosa, que la temporada passada, tu te'n recordes, Josep, que ja ens deia, no, això no rutlla.
Ho veia negre,
ho veia negre.
No, ja em vaig equivocar molt.
No vas equivocar per això, però que, com em ve que aquest any que vens ja animat i que estàs dient...
No, perquè estem a segona,
amigo. I dic, ostres,
perquè estem a segona.
Veurem, al final... perquè és el primer partit, jo ho dic ara. No, però... no, quan portem 40 partits, que en queden dos.
No, però es veu alguna cosa diferent, Dani. Jo crec que aquest any és...
M'estàs dient com si jo estigués dient que no.
No, jo t'ho estic dient en el sentit de que l'any passat, tu deies, veies ja, des del principi de temporada, mig amagat, deies... No, mig amagat, sinó...
Sí, sí, mig amagat, amb vosaltres, quan no estàvem amb micròfon...
No, això pinta malament, i ara no ho veus així. Això em dona molta més confiança.
L'important és que l'equip... no solament estigui la primera part com ahir, com dissabte va fer, que va estar molt bé, va estar intens, sinó que la segona part també, evidentment, el resultat 2-0 et deixa jugar d'una altra manera, però la segona part, només amb els tres canvis que va fer Alcaraz, ja l'equip, o sigui, ja el partit ja no veia jo el tercer gol tan fàcil. O sigui, ojo, o sigui, s'ha de treballar.
Però també nosaltres ens vam relaxar una miqueta, també vam fer canvis...
Saps de què...
No ens podem relaxar.
No, saps on el que m'ha posat més content de tot el que vaig veure? I dius, diràs, aquest, a part del joc, a part... Saps?
Digues, va, Dani.
Que van marcar tots menys Raúl de Tomàs. I diràs, home, no vols que marqui? Sí, però no ho dic per això. Clar, que marcarà. I en marcarà 15 o 20 si segueix aquí. Però els jugadors de segona fila que dèiem l'any passat... que no marcaven, que no acompanyaven, però si ha marcat en Barba, ha marcat Bolei i ha marcat l'altre que va marcar...
Melendo
ha marcat Melendo, Bolei i en Barba, doncs un gol cada
el primer gol a la Lliga, segons ha dit el Dani, eh?
Sí, perquè va marcar un de Copa contra el Barça fa dos anys.
Només ha marcat dos gols?
Sí, nunca había marcado en primer.
Sí, sí,
había marcado uno en Copa y dos en Europa League, creo.
Ah, marcarà més de segona línia, però està bé que aquests tres jugadors i altres puguin marcar, perquè això què significa? Que no depens només de Gerard Moreno, de Borja Iglesias o de Raúl de Tomàs.
No, jo crec que, mira, una de les ventes millors que ha fet l'Espanyol a la seva vida ha sigut el Borja Iglesias.
No, no, si el Borja s'hagués quedat aquí...
Aquí n'hagués marcat.
Ara veurem amb el Betis, amb el Peregrat, ahir...
L'altre dia el Duc ja li van dir de tot, una altra vegada.
A on? A Camp de l'Alavés?
La crítica dels Betis, hòstia, es veu que l'han posat a
punt. Ah, pues ja, deixa.
Sí.
És igual, sí.
Una bona venda, 28 quilos a la butxaca, tu.
Sí. I a més, en Barba, tenim una cosa que feia temps que no teníem, que és algú que tira des de fora de l'àrea i que alguna ficarà, perquè ho intenta contínuament, el tir exterior este, que fèiem de temps que no teníem ningú.
Si agafes estadístiques...
I bons minuts de Javi Puado, que tampoc marcó, però que, bueno, demostró que és una alternativa.
Sí, desde luego. Evidentemente no está para ser el... O sea, para quitar el sitio a Raúl de Tomás todavía, pero tiene ganas.
Menjar moltes sopes, però bueno, de moment tenim així. Que tenim una bona punta.
Amb el Saragossa no era la referència, eh?
No, jugava en banda, de hecho. A Luis Suárez arriba, y sí que lo ponía más en banda.
Quants gols va marcar? 4, no?
No recuerdo, no tengo la...
Sí, 3 o 4, no va marcar gaire.
No, que el xaval va estar bé,
que
va ràpid i que té ganes i que ha millorat moltíssim i tal, però bueno... No,
claro.
A veure, si se n'és Raúl de Tomàs hem de portar un altre, eh? Vull dir, que estigui Puado, perfecte, però hauríem de portar un altre jugador si se'n va Raúl de Tomàs, això està més... I estant Raúl de Tomàs igual em portaria també.
No, jo fitxaria abans un central. Bueno, avui estaràs content, Dani.
A més.
Ja, no? Com? Estàs, avui has parlat bé, no? Avui estàs...
No, jo responc a les preguntes.
No, avui, molt rato, collons, molt rato.
No, les preguntes que em feu.
Dient que si estava tan emprenyat, jo no m'estava emprenyat.
Clar, avui per això li he dit, deixa'l que parli, deixa'l que es desfogui, tu, deixa'l allà. Que...
Alguna pregunta més?
De quins calçotets portes avui? Ah, no, això... Ai, perdó.
Perdona, no em porto.
És que
alguna notícia... Sí, que sortim corrents de casa.
No, Dani. Twitter. Oh. Oh.
Ostres,
mare de Déu, mare de Déu. Que estem a punt d'acabar i tancar la llonça.
Ramon, no sé què li fas, però mira com et penses.
Bé, i li he anat a acompanyar, perquè si no se n'anava i no haguéssim pogut tindre aquesta filosofia, aquest tan
anar... Sí, està, no li agrada gens de
una mitja hora aquí didàctica que ens ha donat avui el Dani, que
això
m'ha fotut pagable.
Amb
els corners ja m'ha fotut el dia.
Allò, sí, perquè ara hauràs de repassar.
T'ha enganxat allà, llavors.
Bueno, me'n perico, ja sabeu, demà a partir de les 4 continuarem.
Ui!
Ara sí que ha sortit. Bueno, Javi, mañana hablamos.
Hasta mañana. Venga, hasta mañana.